Ràdio Maricel, a cel obert.
S'imaginen el que pot suposar arribar a fer 741 voltes al circuit de Montmeló al damunt d'una moto? Doncs això és el que va fer l'equip Suzuki en les darreres 24 hores de Montmeló, en la 15a edició de les 24 hores de Montmeló que es van disputar el passat 18 de juliol. I en aquestes 24 hores hi va participar un jove sitgetà, ell té 21 anys, es diu Miquel Vinyola, i avui el tenim aquí a la ràdio. Miquel, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El Miquel va competir per primer cop a les 24 hores,
segon cop.
I ara ens comentava que l'experiència és sensacional.
Sí, realment sensacional. És una molt bona experiència, una manera molt bona d'aprendre a anar ràpid, a anar amb pilots professionals, i realment és molt gratificant.
La primera experiència suposo que és més dura que la segona.
Sí, la primera experiència no saps què et trobaràs, no saps físicament si aguantaràs, si no aguantaràs, i tampoc saps com preparar-te per estar bé les 24 hores, no? I la primera experiència va ser molt bona, jo m'ho vaig passar molt bé perquè era la primera vegada i tot, però ara vaig donar gràcies de que a les 6 del matí la moto no es trenqués, no? Perquè quan em van dir a les 6 del matí que, bueno, l'última tanda que vaig fer, que havia de sortir, jo ja estava fet caldo, vaig sortir, i després quan em van despertar per tornar a sortir, em van despertar per dir-me que la moto s'havia trencat, va ser un alivio, no?
Clar, aquí intervenen molts factors, ara en parlàvem amb en Miquel, que un tingui una bona moto, que un sigui relativament un bon pilot, que la mecànica doncs no et falli.
Sobretot que la mecànica aguanti, que la moto aguanti, que tu físicament aguantis un ritme constant, no cal que sigui molt ràpid, però que sigui un ritme constant, i que la moto, sobretot que la moto aguanti, perquè són moltes hores, i és amb el sumum de coses que s'ha d'acabar la carrera, no?
Llegíem de la crònica que apareix a l'Eco que, clar, aquella sensació de calor estant a 65 graus
i amb el món oposat, amb els motors engegats, és en part t'agrada perquè estàs allà perquè doncs, t'agraden les motos, t'agrada sentir aquest ambient d'escalfor, de tal, però hosti, 65 graus a la pista, quasi 40 graus a l'ambient, vull dir, era algo, suaves sense fer res, ja estava suant, era dur.
Ens comentava també Miquel que l'equip guanyador, l'equip Suzuki, amb aquestes 741 voltes al circuit de Montmeló va establir el rècord del...
Sí, feia anys, feia no sé quants anys feia exactament, però feia uns quants anys que hi havia un rècord de 730 i pico voltes, i aquest any doncs els ha sortit tot perfecte, els ha anat tot molt bé, no han tingut cap fallo, cap caiguda, cap res, i han superat el rècord en unes 10 voltes o més, no sé quan era.
Clar, els hi ha coincidit tot lo positiu.
Tot lo positiu.
Tot lo positiu.
No han tingut cap problema.
Són bons pilots, tenen bones motos,
correcte.
La mecànica no els ha fet una mala passada.
I no, vull dir, la veritat és que se'ls ha de felicitar, no? Perquè han fet un treball perfecte, el treball dintre box ha anat molt bé, han anat ràpids en fer els canvis de rodes, de gasolina, pilot i tal, i molt bé, la veritat és que un rècord que serà difícil de superar, la veritat.
Com t'arriba, Miquel, aquesta participació a les 24 hores? Corries amb l'equip Montlau,
sí,
que és un equip de Barcelona.
Un equip de Barcelona, que bueno, és una escola de mecànics de competició i que tenen doncs, els seus equips al Campionat d'Espanya, al Campionat de Catalunya, i participen a les 24 hores tant de motos com de cotxes. Jo tinc el meu preparador físic, que ell també portava 8 anys corrent les 24 hores, és l'Òscar Amado, i ell doncs, sempre m'ha ajudat en tot això de les motos i tal, i li van dir que podia córrer, que anés a buscar per córrer, perquè volia córrer aquest any les 24 hores amb algun equip, i li van dir que anés a Montlau. Ell hi va anar, i els de Montlau li van dir que, bueno, que ell l'agafaven i que a més necessitaven altres pilots, llavors em va oferir a mi, i vam anar, ens vam entrevistar amb l'Emilio Alzamora, l'excampió del món, sí, de 125, I bueno, i ell ens va dir que, bueno, que sí, que per córrer amb ells i tal, les 24 hores, que molt bé. I aquí doncs vam... ja va quedar...
Em deies que fa uns moments que és una gent molt preparada.
Sí, és un equip molt preparat, la veritat, molt professional, tot i ser... Són nanos que han acabat els seus 2 anys del cicle aquest que estan fent de mecànica de competició, i el seu treball final és doncs, fer les 24 hores de Montmeló, preparar les motos i estar allà el dia de la carrera.
És un bon examen final, aquest.
Sí, és un molt bon examen, la veritat. Agafen molta experiència. I estic molt content amb ells, la veritat, perquè es van portar molt bé, érem gent molt agradable i tal, i sabien treballar molt professional. Era un treball molt, molt digne. I vull dir, és que no tinc cap queix. Trobo que és molt bo un equip professional com ells poder-hi estar tu, que ets un pilot amateur, no? Que comences o que has fet 4 tonteries, i ja estar amb ells doncs, et dona la sensació de, hosti, estic en un equip bé i tal, i et motiva per sortir pista i fer-ho bé.
I suposo que el tracte excel·lent.
Excel·lent. Jo estic molt content amb ells, la veritat. No tinc cap queixa.
Amb ganes de repetir?
Sí, la veritat és que m'agradaria repetir-ho.
Entenc que un cop acabes la cursa, no. Dius, el que tinc ganes és de marxar cap a casa i de recuperar-me. I l'any que ve ja veurem. Però suposo que van passant els dies.
L'endemà quan estàs més recuperat i ho penses en fred, dius, hosti, pues no, m'agradaria córrer l'any que ve un altre cop, no? Però quan acabes les 24 hores, les 3 del migdia del diumenge, és allò, me'n vull anar a casa, no vull pensar en motos, no vull pensar en res, estic fet caldo i me'n vaig a dormir, no? I no, si ara mateix em diguessin que firmés per l'any que ve, ara mateix no firmava. L'endemà sí, però aquell mateix moment no.
Aquest mateix moment no. Suposo que les sensacions abans de començar són unes i les sensacions quan un acaba, sí. I ara ens ho deia Miquel, són unes altres.
Sí, la motivació al principi és... Tens moltes ganes de sortir pista, de fer-ho bé, de rodar, rodar i rodar, però després de tanta rodar és prou.
Com són unes 24 hores? És a dir... Hi ha un equip, hi ha uns pilots...
Hi ha un equip, uns pilots, però sobretot hi ha una preparació prèvia. Hi ha... Per part del pilot i per part dels mecànics i l'equip,
sí.
No? Vull dir, ells portaven una setmana, bueno, més d'una setmana, preparant les motos, estant-se tot el dia preparant les motos bé, que tot funcionés bé, que no es trenqués res. Tot el tema d'infraestructura, vull dir, s'havien de portar allà uns camions, tot un material, una moto a recanvi, saps? Vull dir, de tot. I per part del pilot doncs, també exigeix una preparació física molt bastant forta, perquè són 24 hores que, a més, gastant unes calories que no gastes mai, no? Llavors, ni en una carrera. És com fer 6 carreres dintre de 24 hores, és algo molt
sí,
fort.
Sí, sí.
I t'has de preparar bé, vull dir, el gimnàs, sobretot fer exercicis de cardio, d'alimentar-te molt bé els dies previs, sobretot.
És allò, Miquel, que els que estem al darrere no veiem. És a
sí,
dir,
és el que no es veu, no?
La gent es pensa, bueno, el pilot puja la moto, sí. Li dona el gas, i vinga,
com
i som-hi.
Com que va amb el casco que no se li veu la cara, no se'l veu ni cansat.
Sí, però com però es realment... deies, hi ha una preparació prèvia, és a dir, que el pilot ha d'estar preparat físicament.
Sí, físicament és molt dur perquè són 6 hores que t'estàs sobre la moto, si no passa res, i 6 hores sobre una moto per molta la gent que es pensi que no, vas sentat no vas sentat
sí, però vas en una posició
una posició molt forçada, estàs tot el rato a les frenades tirant de braços,
estàs en tensió,
estàs amb molta tensió, sobretot al principi que tot és més, tothom va més boig, llavors has d'anar amb més precaució, no? I és dur, físicament és dur.
Hi ha un moment crític al llarg d'aquestes 24 hores?
Sí,
és a dir, sí. Poden sorgir problemes, que la moto se t'espatlli, que t'arribin a penalitzar,
sí,
que,
sí.
En el vostre cas així va ser.
Un parell de cops, sí, ens van penalitzar un parell de cops, ens van marcar 2 stop and goes de 30 segons, que ens van fer passar per box, parar 30 segons i tornar a marxar, i això al final de carrera va ser un moment tens, no? Perquè portàvem un equip davant que estava anant més lent que nosaltres, però que ens quedava poc temps per atrapar-lo, i amb l'stop and go doncs, ens van complicar més les coses, no? Sort que el pilot, el Segis, que és el que va sortir l'últim, va apretar, vull dir, va marcar un bon ritme, bastant rapidet i molt constant, i finalment els vam poder agafar, no?
Qui decideix? Qui surt primer? Qui surt segon?
Això suposo que depèn de cada equip s'ho fa a la seva manera. Nosaltres ens ho vam parlar entre els pilots, els jefes d'equip ens van dir que, bueno, que ho parléssim entre nosaltres, que ells no tenien cap problema en que sortís un o que sortís l'altre, i llavors vam parlar entre nosaltres els pilots i ens vam decidir que el Sergi es corria el primer, jo ho feia el segon, el Pere Cristóbal el tercer i l'Alonso quart.
cada pilot fa, comentaves abans, uns 55
sí,
minuts,
55,
no?
Sí, una hora, normalment és una hora, nosaltres fèiem 55 minuts pel dipòsit i la gasolina i tal, i fèiem 26 voltes, eren unes 26 voltes aproximadament.
Agafes la moto, intentes fer-ho allò al màxim de bé possible, i quan acabes aquests 55 minuts, clar, que la gent no es pensi que el pilot es pot relaxar.
No. Llavors tens els teus assistents, jo tenia la meva nòvia, que li estic molt agraït perquè sense ella no hagués pogut aguantar,
sí.
Perquè vull dir, entre l'apoio moral que et dona tenir-la allà, i a més, ella em tenia preparada l'Aquarius que m'havia de prendre quan acabava, el batut que m'havia de prendre després d'allò d'hidrats de carbono per recuperar-te, i després, doncs, a més allà teníem doncs, massatgistes...
Perquè
teníem...
quant de temps passa entre que baixes de la moto i tornes a pujar?
I torno a pujar són 3 hores.
3 hores.
Però són 3 hores que t'estàs entre que descanses. Quan baixes de la moto descanses un moment. Et prens els batuts, l'aquari,
sí, sí.
El que sigui.
Et treus el mono.
Et treus el mono, sí. Et dutxes, et fas el massatge, fas els estiraments, perquè si no estires, després al final del dia estàs encarcarat.
Mm-hmm.
I llavors menges... I tot això ho has de fer, perquè si no ho fas no aguantes,
sí.
Llavors pues, per descansar et queda com a molt una hora.
I com dèiem abans, el pilot ha d'estar preparat per si sorgeix algun problema.
Sí.
Clar,
completament.
Que no t'agafi allò com a diu amb els pixats al ventre.
Sí, no, eh? Has d'estar mitja hora abans més o menys, o si pots una mica abans has d'estar preparat, perquè si hi ha alguna caiguda, algun problema a la moto o el que sigui, o l'altre pilot que no es troba bé, tal, tu has d'estar allà.
Mm-hmm. Veu patir també, em sembla, algun problema mecànic, no?
Sí, vam tenir un problema mecànic a les 8 de la tarda o així. Ja havíem tingut problemes amb el canvi d'un dels entrenos. Just abans de la carrera no vam poder fer sortir... No vam poder fer la sortida
sí.
Tipus Le Mans,
sí.
Típica de les 24 hores. Vam tenir que sortir des del box, perquè el canvi de marxa sobretot donava bastants problemes, no acabava de funcionar bé. I bueno, jo vaig patir les conseqüències d'un problema amb el canvi, vaig entrar en una curva, no em va canviar de marxa, no sé què em va fer, se'm va bloquejar la roda al darrere i res, em va patinar del darrere i me'n vaig anar a terra, no? Per sort va ser una caiguda lleu, jo vaig arrastrar la moto fins al box i allà pues, la rapidesa dels mecànics va ser crucial, no? Van reparar la moto en un moment.
És el que dèiem abans, Miquel,
sí.
Tenir un bon equip de mecànics
tenim
que
bon
siguin capaços de resoldre amb una certa fluidesa i rapidesa.
Sí, a més
els
tenir
els mèdics,
no? Perquè potser amb un equip més amateur, un equip més d'amics, és més difícil que tinguis totes les peces, que tinguis tot el material, que puguis solucionar-ho ràpid. Són també dintre el grup de mecànics és important que estigui tot ben pensat, no?
Uh-huh.
I clar, vull dir, tenir Montlau aquesta seguretat, la veritat és que va molt bé, perquè en aquest cas pues, va ser necessari que ho fessin bé, no?
És a dir, que un va pensant, bueno, si per mil coses la moto em falla, sé que al darrere tinc un equip
impressionant. Sí, et deixem donar tranquil·litat per sortir pista, no? Vas més relaxat, surts més...
No s'està pensant, suposo, més estrictament en el que tu pots fer.
Sí, dedicar-te a pilotar la moto, en anar el més ràpid possible dintre dels teus límits, no?
Uh-huh.
I endavant.
Parlem de la moto. Duia una KTM RC8.
Sí. És una moto austríaca,
sí.
De 1.200 centímetres cúbics, i a veure, la moto anava molt bé, es movia molt, és una moto que doncs, de xassis potser li faltaria una mica d'ajustos i tal, perquè el motor, vull dir, el motor era bastant potent, no? Donava molta potència, el xassis li faltava una mica, llavors la moto es movia molt. Això, parlant amb els pilots que teníem de l'altre equip, amb els del Campionat d'Espanya i tal, doncs, bueno, recanviant nosaltres la posició de conducció, fer alguns clics de la suspensió i tal, això doncs, va millorar una mica des dels primers entrenos fins a la carrera. I en carrera tampoc pots tocar massa cosa, anaves adaptant, anaves tal, i al final els temps sortien, vull dir, després de tantes hores t'acabes fent amb la moto. Però realment una moto anava molt bé, aquests problemes de canvi, algun problema així, algun petit problema, sempre donen petits problemes després de tantes hores.
Perquè en el teu cas particular, Miquel, tu tens l'ocasió de provar la moto abans de
sí,
de
bueno, vam tenir un entrenament amb ells, amb la moto aquesta,
sí.
El dos divendres abans de les 24 hores, és el primer cop que la vaig provar, i a veure, vam poder entrenar poc, perquè hi havia poc temps, ja eren molts pilots i tal, però bueno, ja tens una idea,
una
no?
referència,
de com va, una sí, referència, sí. Si vibra, si no vibra, si es mou, si tal... I llavors amb això doncs t'adaptes, no? Quan arriba el dia dels entrenos, durant els entrenos ho intentes fer millor, i el dia de la carrera doncs la moto no es pot modificar massa tampoc, perquè clar, som quatre pilots, vull dir, la moto ha d'estar adaptada a quatre pilots, no a un de sol, I el que li va ben bon amb l'altre potser no hi va tan bé, i és jugar amb això, no?
Els que no en sabem, i quan sentim a parlar de la qüestió dels pneumàtics,
sí,
és tot un món això també,
és,
no?
Tot un món. La veritat és que és important tenir un bon pneumàtic, i sobretot un pneumàtic, en aquests casos, en aquest cas de carreres de resistència, és important tenir un pneumàtic que aguanti. Nosaltres teníem un pneumàtic que aguantava dues tandes més o menys bé, que al final de la segona tanda potser es degradava una mica. Quan arribava la nit el pneumàtic pues, estava més fred, i llavors ajudava, no, a que el rendiment de la moto fos una mica millor i tu et sentis una mica més còmode, perquè quan el pneumàtic es degrada allò comença a patinar, comença a moure's, tens sustos, tens això que, clar, és una carrera de 24 hores, no pots estar constantment tenint sustos.
En el cas que hagués fet un mal dia de pluja?
En temps de pluja tenim pneumàtics de pluja. Els pneumàtics de pluja també es porten, sempre pot haver el cas de que plogui, no? I la carrera, i no deixaràs de córrer perquè plogui. I portaven també els pneumàtics de que ens donava Michelin de pluja.
Si hagués plogut, Miquel, els resultats haurien estat uns altres, o és difícil?
No ho sé, no ho sé, perquè jo no he rodat mai amb aigua, mai.
No, perquè molts cops allò que sentim, que hi ha pilots, tant en el món dels cotxes com de les motos, que, sí, que els agrada més córrer sobre mullat,
que els agrada més
amb
aigua, sí. Jo realment no puc dir que com ho faríem, perquè realment jo no he rodat mai amb aigua, els altres no sé si havien rodat amb aigua. Sí que sé que els pilots de Campionat d'Espanya, aquests sí que estan rodats amb aigua, estan,
sí, el que sigui.
Tenen tot per la mà. I aquells s'haurien, fins i tot, no haurien, evidentment no haurien fet tantes voltes, però s'haurien distanciat molt més dels altres, no? Hi hauria hagut dos grups clarament diferenciats. Els pilots amateurs, suposo que hi haurà gent que sabrà anar ràpid amb aigua, però crec que haurien baixat bastant més el ritme, vull dir, hauria sigut molt més anar amb peus de plom, que no passi res, perquè l'important és no caure a cavall. No caure.
Es va més en compte, no? Suposo que quan el temps doncs, no acompanya, hi ha pluja i el terreny doncs, està evidentment mullat.
Sí, no, mica en mica vas agafant el ritme, al principi vas molt lent, suposo, crec jo, vaja, el que passa a mi moto pel carrer és el que
sí,
més puc
aplicar.
Sí, sí, el que
li qualsevol, no? Quan va pel carrer sí. I està mullat, doncs un va més en compte, perquè entén que pot patinar o hi pot...
Sí, pot tenir qualsevol problema amb l'aigua, no? És molt. Has d'estar molt atent, perquè qualsevol petita que et passis una miqueta amb el gas, que et passis una mica amb el frenjot, em pots anar a terra, i és el que no volem. No?
Fins a quin punt és important que el pilot estigui allò concentrat? És a dir,
crec que és bastant crucial. És bastant...
Hem parlat de l'aspecte físic, però el mental també, suposo, Miquel, que ha de ser...
Molt important, sobretot en una carrera de resistència, que has d'estar 6 hores sobre la moto i estàs pensant, has d'estar pensant amb la moto, amb el circuit, i en pilotar tu, en saber la teva traçada per on t'ha d'anar, i amb decisió, sense voler-te precipitar. Has d'estar molt concentrat dalt de la moto. Després, quan et baixes de la moto, ja estàs pensant i tal, però bueno, estàs més relaxat, estàs amb la teva gent i tal, però, hosti, el moment que estàs sobre la moto és...
Sí,
és
allò...
Has d'estar per això i no li pots perdre el respecte a la moto.
Hi ha moments de que
sí.
Un diu, buf,
portes...
de defalliment.
Sí, dalt de la moto comportes mitja hora, 35-40 minuts, com a molt, et ve el baixón de... encara et queda mitja hora, saps? Has d'estar allà sobre la moto, has d'aguantar el ritme, tal, sí. Els braços ja t'estan fallant. I el que és més dur és a les 6 del matí quan surt el sol, que a més hi ha trossos de pista que no es veuen amb el reflex, ja tu estàs adormit, estàs cansat ja de tot el dia, és el moment més dur, quan surt el sol és el moment més dur. Després, bueno, com que ja saps que s'està acabant, si més a més estàs en una bona posició o estàs lluitant amb algun de davant, doncs et puja més l'adrenalina i llavors doncs estàs més atent, ja no estàs tan defallit. Però a les 6 del matí sí que és el 6 del matí.
El moment més crític,
sol,
no? Veu fer el 24 de la classificació, sí. Final. Veu arribar a fer 644 voltes. Es veu quedar 97 dels campions, que, com dèiem abans, en van fer 641. Considereu que és un bon resultat aquest? Era l'objectiu, Miquel, de l'equip? O...
Sí, bueno, l'objectiu no, perquè pensàvem estar més amunt, però després de la caiguda i dels problemes a principi, abans de començar la carrera, que ens pensàvem que ni podríem començar la carrera amb tothom, saps? Doncs la veritat és que és un bon... acaba sent un bon resultat. Vull dir, fer el 24 de 43 pilots equips inscrits que hi havia i això, doncs la veritat és que està molt bé. Havíem pensat estar una mica amunt, és cert, no ho negarem, no? Perquè vull dir, teníem moto, teníem equip, teníem tot, no?
I un sempre, però, les esperances les hi té.
Clar, i les esperances les teníem, sí. Volíem estar una mica més amunt. Però la veritat és que el resultat és bo després de la caiguda i tot, que vam perdre ben bé una hora, entre que vam aixecar, vaig treure la moto d'allà, de la curva, i vaig anar arrastrant la moto fins al box i tot, la van reparar, doncs vam perdre ben bé una hora, quasi. I hosti, doncs la veritat és que acaba sent un bon resultat.
Tot i que veu fer també segon de la categoria de bicilíndriques.
Dins la categoria...
Ens comentava el Miquel que una cosa és la classificació general, la final, que com dèiem veu fer el 24, però a partir d'aquí s'estableixen diferents categories.
Sí, hi ha diferents categories, motos de 1.000 molt preparades, menys preparades, les de 600 igual, i després doncs vam fer una categoria per les motos bicilíndriques, les motos que tenen dos cilindros, i llavors, perquè hi havia diverses Ducati, diverses, té un altre, dos KTMs més, i es va establir una categoria amb això. I dins d'aquesta categoria doncs vam tenir la sort d'acabar pujant al podi, fer segons de la categoria, i la veritat, molt contents, en aquest aspecte també molt contents.
Acaba la cursa, Miquel, i... el que penses és...
cap a casa.
Cap a casa. Tinc ganes d'anar cap a casa,
sí.
De descansar.
Sí, sí, sí.
El procés de recuperació és molt llarg o...
Bueno, jo em vaig passar, vaig anar a dormir a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda, com a molt, i no em vaig despertar fins l'endemà a les 9 del dematí, no? O a les 10 del dematí.
I quan et lleves, el cos què?
Et demana sobretot menjar, et demana aigua i revifar-te. Necessites revifar-te. No. Estàs tot cansat, agulletes per tot arreu, i estàs bastant, sobretot durant el dia següent és quan et vas notant més les agulletes, on et carregaves més.
I no sé si dic amb poques ganes d'agafar la moto.
Poques ganes.
Ni que sigui aquesta que fa servir per anar pel poble, no?
Anar pel poble, bueno, si el tenia que agafar, l'agafava, no?
Sí.
Però hosti, ficar-me a fer una carrera llavors amb les agulletes que tenia era complicat. Uh-huh. Ganes sí. Gana, si el dia següent ja, si et diuen de córrer l'any que ve i tal, doncs sí, la veritat és que sí, perquè tu vas passar bé, però que el mateix dia sí que és em diuen que tornis a córrer i ho veig difícil.
Amb ganes de participar-hi de nou?
Sí, la veritat és que no sé amb quin equip, no sé res encara, però sí, tinc ganes de participar de nou, i si pogués fer alguna carrera doncs abans de les 24 hores també seria interessant.
Miquel, com dèiem a l'inici de la conversa, té 21 anys, de cognom és Vinyola, clar, vens d'una nissaga, doncs,
sí, clar, i tota la vida entre motos, no?
Sí.
Allò, respirant gasolina,
ferum a benzina des que pràcticament vas néixer, no?
Petit, sí, sempre des de petit, mon pare, bueno, mon avi ja, tot el taller, mon pare corrent trials, ara amb la botiga, tal, i doncs jo també encantat de la vida amb les motos, no?
Quan és el primer cop que agafes una moto, recordes?
Jo vaig agafar la primera moto, vaig agafar als 12 anys, una moto de muntanya vella que tenia mon pare, la va fer arreglar i tal, i als 12 anys la vaig agafar per primer cop. Vam anar allò per la muntanya i tal, quan encara s'hi podia anar, i la veritat és que, bueno, des de llavors doncs mica en mica, no? em va agradar doncs, agafar la moto i tal, i des de llavors mica en mica he anat fent cosetes, no?
A partir d'aquí suposo que dius, bueno, això m'agrada,
sí,
vull continuar.
Vaig agafar el tranquillo, sabia que m'agradaven les motos, bueno, des de petit amb motos,
clar,
no? Doncs,
has viscut entre motos,
algú havia de quedar. I llavors doncs des que vaig provar la moto, doncs, bueno, mica en mica em vaig anar, després vaig tenir la meva moto de carrer tal, i el 2003 doncs vaig tenir mon pare es va comprar una moto grossa i li vaig robar, entre cometes, no? Perquè la tenia per ell, per anar, bueno, per sortir ell i tal, i van sortir unes proves per fer una copa de promoció, jo vaig agafar aquella moto per provar-la i tal, i de cara a aquelles proves, i des de llavors doncs després vam fer que si amb aquella moto un estàndard a Montmeló, que si després un curset a no sé on, no sé quantos, i vaig anar amb aquella moto, al final ha quedat doncs per fer curses, per entrenar, per tot.
Molts dels grans pilots, tipus Dani Pedrosa, surten precisament d'aquestes promocions.
Sí, precisament la primera promoció aquestes que vaig intentar entrar i que no vaig entrar va ser la de la organitzava doncs el mànager del Dani Pedrosa, que bueno, doncs, volia organitzar una copa per buscar nous talents d'això, no? I llavors doncs jo m'hi vaig apuntar, era la meva primera vegada que entrava en un circuit, que em ficava a fer carreres, que això, i evidentment allà hi havia nanos, no? que amb 14 anyets o menys ja vull dir, anaven amb tot, i però va ser una experiència bona per de cara a saber quin era el meu nivell, on estava jo i lo lluny que estava jo, i a partir d'aquí pues anar pujant.
Allò et va desanimar? o no?
No, al contrari.
Al contrari.
Al contrari, em va animar a seguir, perquè veia que vale, jo només havia fet aquelles 7 voltes que em van deixar fer allà, però bueno, que tot i així doncs, tot era rodar, no? Jo sabia que els nanos que havien agafat per aquelles copes, vull dir, portaven des dels 3 anys amb una moto. Vull dir, jo als 12 anys vaig agafar la primera de muntanya i amb prou feines, no? Uh-huh. I a partir d'allà doncs, jo em vaig animar a fer més proves, a fer sobretot molts entrenaments, tot, els que podia, vaja, perquè econòmicament això és molt car, però bueno, anar fent, a partir d'allà anar fent, no? I fins a arribar doncs, ara... a lo més professional que he fet, que ha sigut això de les 24 hores amb equip Montlau.
Perquè dedicar-s'hi, Miquel, professionalment, ho deies ara fa uns moments, necessites d'entrada que tinguis, primera... suposo, un bon sponsor al darrere.
Sí, un bon sponsor al darrere, sobretot. És molt important perquè és un món molt car, vull dir, ja mateix els pneumàtics, per exemple, que dèiem, ja el joc de pneumàtics ja et costa 350 euros, 400 euros.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, és mantenir això, és que uh-huh. tot un campionat sencer, per exemple, que mirant a Catalunya que són 7 carreres, vull dir, necessites dos jocs de pneumàtics mínim per cada carrera. S'ha de sumar, no?
Sí, molt, va sumant.
Si caus i tot, i clar, nosaltres fem el que podem. Uh-huh. I, amb mon pare, i motos Vinyola, mon pare... és la meva principal, ha sigut la meva principal font fins ara, però és que no hi ha més, vull dir, jo li estic molt, molt agraït, molt, molt, molt content de que sempre m'hagi ajudat i tal, però ha arribat un punt que o busquem sponsors o...
Sí.
És que no, jo tampoc vull que fiqui ell més, ja. Més de la seva part, no? Perquè és que ja és un món que per entrar a ser ja dels millors no es pot aguantar.
Uh-huh. Has somiat algun cop en ser professional i...
Abans sí, abans jo, quan vaig començar amb tot
suposo
això...
Suposo que quan un és més jove somia més que quan ja
sí.
és
ara, quan,
més
quan
adult...
Ara, quan veus tot com ha de ser perquè tu siguis professional, dius, bueno, a veure, jo ara també estic molt bé, saps? Vull dir, a mi m'agraden molt les motos, sempre que pugui faré carreres, faré curses i tal, però, vull dir, professionalment ara, si puc anar a córrer carreres i això, sigui del Campionat de Catalunya, del Campionat d'Espanya, perfecte. Però involucrar-me professionalment a dedicar-me a això per viure, no, ara ja no m'ho plantejo. Uh-huh. Abans sí, més de petitó, doncs, no, m'agradava molt, volia córrer, volia guanyar-me la vida amb això, el que fos. Però ara ja no, ara ja és més, m'agrada molt, faré tot el que pugui, però no arribar-me a dedicar-me professionalment, no... No, ja no m'ho plantejo.
És un món, Miquel, que, clar, que els que no hi som no sabem fins a quin punt doncs, és tot tan gran, tan dificultós. Suposo que quan un s'hi endinsa...
Sí. Bueno, és anar... Per exemple, quan vaig a mirar... Bueno, quan vaig jo a fer carreres, vaig a alguna carrera al Campionat de Catalunya, veus coses. Veus l'equip com un altre equip, el que va primer, com és, com ho fa, com tal, com això... I després et mires a tu i dius, hosti, és que per arribar a ser com ells, tu pots ser molt bo, però per arribar a ser com ells, vull dir, necessites tot uns medis, uns mitjans per arribar-hi.
Sí.
I aquests mitjans, doncs, si no és amb un equip molt professional, no hi pots arribar. I bueno, doncs, fas el que pots. Nosaltres tenim la moto, tenim el material mínim per fer curses, però a partir d'aquí ja no et pares a plantejar que de córrer tu professionalment amb un equip bo a fer tot un campionat sencer, i això és el... et regeixes per el que tens. Uh-huh. I no, si aconsegueixes una moto més bona, un material més bo, un equip més bo, tal, doncs perfecte, ho fas, però ja et dic, necessites un sponsor molt fort, aconseguir molts calés per les 24 hores mateix, vull dir, també li donar les gràcies, no, al material Chacón, que ens va ajudar també econòmicament. Uh-huh. I vull dir, també agrair-li, no, perquè són diners,
clar, són diners que et permeten,
que els necessites, doncs...
sí.
però que clar, vull dir, te'ls donen i els has d'agrair.
I bons padrins també has de tenir.
Sí.
Com tot,
també,
no?
Com tot, conèixer molta gent. Vull dir, quan vas amb una carrera d'aquesta, jo també intento pues, fer amics, no? per conèixer gent que et pot ajudar.
A partir d'aquí estableixes contactes, sí, contacte porta l'altre contacte.
Et porta l'altre contacte, sí. Tu coneixes aquella persona que, hosti, està amb aquest equip és bo, saps? Vull dir, també llavors intentes entrar-hi una mica. Uh-huh. i és important, és important.
Catalunya és bressol de bons pilots.
Sí, correcte.
Hem citat abans el cas més important, com el de Dani Pedrosa, però bé, els germans Espargaró, etc. Són nanos que comencen molt joves.
Sí,
és increïble que amb 16 anys doncs, clar, poden estar competint amb 125.
Sí, sí,
i dius,
sí.
Com és possible que un nano d'aquesta edat sigui capaç de pilotar un bitxo com aquest?
Perquè són realment motos molt ràpides. Bueno, des de petits ja entre motos, fent carreres des de petits.
Tu vas començar als 12, però aquests nanos comencen als 3 o als 4.
Els compren la moto petiteta i ja està. I els nanos, com que a més no tenen por de res, no són conscients del mal que es poden arribar a fer, això, doncs ells li foten gas i ja està.
Hi ha un puntet també d'aquesta inconsciència al pilot?
Sí. I amb el pas dels anys es augmenta, no? Aquesta consciència de que et pots fer mal, de que estàs anant molt ràpid, això, el que passa és que quan surts a pista t'has de treure tot això al cap. Quan surts a la pista tu li has de donar el gas, agafar-te fora el maninari i donar-li gas. Mm-hmm. No tens més, no? I clar, a vegades t'has d'oblidar una mica, has de deixar de banda una mica el cap per molt concentrat, sí, però...
I com tot, suposo, Miquel, amb respecte, que no pas por.
Amb respecte. Vull dir, no li has de tenir por a la moto, però no li has de perdre el respecte. Vull dir, sempre et pot tirar la moto, sempre que vulgui. I doncs has de tenir com una relació amb ella, no?
Estàs pilotant una màquina que corre molt.
Corre molt.
Que podeu arribar a agafar
els
velocitats...
300 km per hora. I vull dir, no pots jugar amb ella, vull dir, tu has d'anar el màxim possible que puguis dintre les teves possibilitats i sempre doncs, oblidant-te de la por que puguis tindre a caure això, vull dir, si caus doncs ja cauràs, no? Però tu concentra't en no caure i en tirar endavant.
Has de tenir doncs, un bon físic, una preparació doncs, prèvia, un bon estat mental, evidentment, com dèiem ara fa uns moments, i entendre de mecànica, també. Aquesta és la tercera, no? Suposo.
Sí, també. Home, si entens de mecànica, doncs ja saps d'on te pot sortir el problema que tens, no? Si et patina d'aquí, si et patina d'allà, si no... Si...
Clar, jo entenc que en el teu cas, doncs, no sé si dir que ho has tingut més fàcil, doncs, per ser qui ets, i per ser fill de qui ets, o net de qui ets.
Sí, sí, sempre és més fàcil, la veritat. Pots entendre a veure què és el que falla de la moto i donar més ràpid explicació als mecànics que tens i dir-los, pues mira, aquí jo crec que falla això, el que sigui, i ells ja ho arreglaran, no? Però tu has de saber d'on ve el problema. No dir-li que, hosti, és que em patina de darrere. No, digues que creus que et patina de darrere perquè tal. Llavors ja et tocarà la suspensió, ja et tocarà el que sigui, no? I sí, és important saber de mecànica...
Com a mínim, les mínimes nocions un les ha de tenir,
sí.
Evidentment.
Sí. I això ho aprens, vull dir, mica en mica, a mesura que vas rodant, a mesura que vas adonant de, hòstia, qui patina de darrere? Llavors, interessar-te, no? Vale, ara m'ho han arreglat, què és el que m'han fet? I, vale, doncs m'han arreglat la suspensió al darrere, m'han fet un clic més i hòstia, doncs ara va millor, vale. Llavors això t'ho puntes, no? T'ho quedes i dius, vale, doncs la pròxima vegada ja sé directament on t'he d'anar, fes-me un clic d'aquí en comptes de dir que em patina al darrere.
Val. Has caigut algun cop, suposo?
Sí, va ser diversos.
Clar, és difícil que un pilot no arribi a caure, arribi a tastar l'asfalt.
No dic que sigui important caure, però et marca, dius, on està el límit.
El
no?
teu límit. El primer cop que caus, Miquel, t'espantes?
Va tan ràpid que no te n'adones. No? Sí. Un cop, si és una caiguda sense conseqüències, dius, hòstia, merda, ja estic a terra, no? Uh-huh. I, home, ja et fa ràbia, i jo me'n recordo la primera vegada que em vaig caure va ser la primera vegada que vaig entrar a Montmeló, amb mon pare i tal, vaig fer la meva primera tanda molt bé i la segona tanda, en tenia dues, la segona tanda, l'última volta de l'última tanda, allò, vull dir, jo ja anava, no sé, vaig fer l'última volta i tal, i quan vaig entrar un revolt de dretes, em vaig anar a terra, no? Allò, lliscant, no, jo no sé exactament què és el que vaig fer, perquè en aquell moment no era conscient de moltes coses que ara potser sí que sabria.
Perquè el pilot quan cau? Per què? Per una mala maniobra o perquè la moto en un moment doncs, ha fet alguna cosa que no havia de fer? O una miqueta de tot, ja? Aquí.
Una miqueta de tot, vull dir, sobretot si no tens experiència t'espantes molt més ràpid que si ja tens experiència en que la roda et patini, que la moto es mogui. Clar, tu al principi no tens aquestes sensacions de que la moto et derrapa o que la moto està anant molt forçada o el que sigui. No la tens la sensació aquesta i tu rodes i com en saps. I clar, llavors et ve un susto d'aquests i dius, hosti, i pam, t'espantes i fas un mal moviment i te'n vas a terra.
Perquè almenys quan tu veus una cursa per televisió, el primer que veus és quan cau el pilot, pam, el pilot, si no és un accident molt greu, el primer que pensa és torno a agafar la moto.
Sí, torno a agafar la moto. Se'n va a buscar la moto a veure què ha passat. Almenys saber què ha passat a la moto i si pot seguir, seguir, no? Clar, això quan tens un accident molt fort no uh-huh. o tu estàs allà per terra que et fa mal tot
sí.
o la moto pues, no la pots agafar més i ho deixes, no? Però la veritat és que et fa ràbia, sigui per la moto, sigui per tu, sent ràbia perquè impotència, perquè hosti, hi ha vegades que no ha sigut per culpa teva o t'han tirat o hi havia un atacadoli o el que sigui.
Sí, sí. El pitjor que li pot passar a un pilot és caure
o... és caure i fer-se mal,
i fer-se mal.
Dius, mira, si et caus, sí. Vale, doncs mira, has perdut els punts de la carrera, has trencat la moto i tal.
Sí.
Però el més important és que no t'has fet mal,
perquè saps? A un li pot agradar la moto, pot estar boig entre cometes per la seva moto, però evidentment la salut d'un és el primer.
És el primer, i a més a més sense salut tampoc podries córrer, no? Uh-huh. L'important és no fer-se mal i sempre doncs, anar ben equipat amb el mono, el casco, els guants, les botes, tot ben preparat en regla, vull dir, que estigui ben verificat bé, que no estigui danyat i ja està, no? Sobretot no fer-te mal.
I a partir d'ara què, Miquel?
Doncs bé, a partir d'ara buscar sponsor, primer de tot, i llavors a partir d'aquí quan tingui un sponsor fort i tal, doncs miraré a fer alguna carrera del Campionat de Catalunya i intentar avançar amb les 24 hores de l'any que ve quan hi arribi més el tema, que ara encara és massa recent, i ja està. I és un tema motos, ara és l'únic que puc fer, no? Buscar els diners necessaris per poder córrer carreres.
Tornant una miqueta al circuit de Montmeló, clar, és un circuit mític pels catalans.
Sí, sí.
La sensació, suposo, que té el pilot allà.
És un circuit preciós.
I que estic a casa meva, això per començar, i ha de ser...
És molt maco, i a més a més és un circuit que bueno, està al Mundial de tant de motos com de cotxes,
sí.
I la veritat... Tot està molt professionalitzat, no? Vas als circuits que han obert recentment, Castellolí, Alcarràs, a València mateix, i són circuits que estan molt bé, la veritat, són circuits amb l'asfalt bo, saps, molt bé, però com Montmeló...
L'has de conèixer també el circuit, no, suposo?
Sí, molt important.
Hi ha un estudi previ?
Sí, quan no te'l coneixes, sí.
Més tancat, més obert...
Quan no te'l coneixes, sí, quan no te'l coneixes, tu pues, tens el mapa del circuit, te l'estàs mirant, si tens algú que ja hi ha rodat, doncs és molt important que t'expliqui una mica com és cada curva, i això també em va ajudar molt al preparador físic que ell havia
provat. Hi ha molt de teòrica en una cursa?
Teòrica, bueno, hi ha tota la preparació de bueno, que...
O és més una miqueta l'habilitat del pilot...
A veure, tu, quan estàs dalt de la moto,
és
i estàs
dir,
a la carrera...
Entenc, Miquel, que consignes d'equip en n'hi ha... O no?
Sí, consignes d'aquí més que res és que el pilot i el mecànic s'entenguin a la primera i diguis, hosti, si el pilot arriba amb la moto, pam, el que ha de fer el mecànic i la compenetració amb l'equip, no? Això sí que està parlat, està sobretot a les 24 hores que hi ha molt de canvi de pilot amb els mecànics, amb la moto allà. Això sí que és important que tot estigui ben calculat, que tothom faci la seva feina bé, com l'ha de fer i que ningú faci res que no hagi de fer. De cara a una carrera normal dels entrenos al matí i carrera a la tarda, bueno, tu fas els entrenos tan bé com puguis, si tens alguna estratègia de, jo què sé, els entrenos doncs apretes menys o intentes conservar més, el que sigui, també depèn del teu pressupost, no? Perquè allà hi ha equips que arriben amb 4 jocs de pneumàtics i els és igual gastar els pneumàtics, jo, si arribo amb un joc de pneumàtics els he de guardar per la carrera,
clar.
I clar,
les sensacions que un té a l'entrenament són vàlides?
Sí, són molt vàlides, són necessàries.
Em trobo bé, això pot ser sinònim d'una bona cursa. Hosti, no estic massa fi, la moto no està massa fina.
És necessari tenir un bon feeling als entrenaments, tenir unes bones sensacions als entrenaments, perquè sortiràs més animat o menys a la cursa, no? Més motivat o menys. Tu amb uns entrenos ho fas bé, jo per exemple l'última carrera a Castellolí, doncs els entrenos em van sortir molt bé, estava molt motivat per la cursa i bueno, vaig fer una mala sortida, però vaig anar recuperant perquè sentia que la moto anava bé, que jo estava a gust sobre la moto, que el circuit m'agradava i vull dir, tot estava de cara, no?
Uh-huh.
I això és important, que els entrenos et sentis bé, perquè de cara a la cursa, hosti, si tu els entrenos no et sents bé i a sobre la cursa tens una mala sortida, ja et costa més recuperar, et costa més estar actiu. I és important.
Gairebé per anar acabant, i et demanaré que et mullis. Qui guanyarà el Mundial, GP?
Rossi està, o Lorenzo? Està complicat. Jo crec que Valentino Rossi.
O és qüestió de dos, tu creus? O a quin de ficar...
Ara mateix és qüestió de dos. A mi m'agradaria pensar que tant el Keyshiston eren problemes estomacals o el que tingui, com el Dani Pedrosa, que també crec que ho pot fer molt bé. Ara que ja sembla que el de les lesions s'ha recuperat i que està tornant a ficar bé la motopunt, jo crec que m'agradaria que fos cosa de quatre, però en el cas que sigui cosa de dos, que és molt possible també que sigui cosa de dos, jo crec que es decantarà per la banda de Valentino Rossi, no?
Molt bé. Doncs amb aquesta darrera reflexió acabem, arribem a les 11 del matí, avui amb la companyia d'en Miquel Vinyola. Miquel, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per venir, per explicar doncs, aquestes bones experiències que has tingut, sobretot arran d'aquestes 24 hores de Montmeló. Sort en el futur,
sí.
I a veure si hi ha l'opció de trobar aquest sponsor que t'ajudi sobretot econòmicament
a
seguir el camí.
I en trobem algun.
Gràcies, Miquel.
Vinga.
I a vostès, doncs, tornem de seguida en companyia d'en Denci Miravent, pandonista de la Festa Major de Sitges d'aquest 2009. Fins ara.